brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Ja hi ha en marxa una investigació per esclarir la mort d'una xiqueta i l'hospitalització d'una altra després de ser ateses en una clínica dental d'Alzira amb poques hores de diferència. El centre ha sigut clausurat i la seva propietària reconeix saber-ne poc, però apunta cap a l'anestèsia. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. València, Alacant i moltes altres localitats més del territori celebren ara mateix l'encesa de la il·luminació nadalenca i a Mestalla tot preparat per al derbi valencià. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
S'ha obert una investigació judicial per a determinar les circumstàncies en les quals va morir una xiqueta de 6 anys d'Algemesí després de ser atesa en les últimes hores en una clínica dental privada d'Alzira, a la Ribera Alta. Va tornar a casa després de 4 hores en observació i amb problemes ja, i en arribar a casa va ser quan va començar a patir vòmits, somnolència i va entrar en parada cardiorrespiratòria. La seva família va traslladar-la de casa a l'hospital on va acabar morint. Conselleria de Sanitat a tancat la clínica dental fins a concloure la investigació. La propietària de la clínica, Mireia Vila, ha dit això als companys d'Apunt.
La niña se fue de aquí perfectamente. Se empezó a contraer mal después y no sabemos qué ha podido pasar. Eran empastes y quitar dientes de leche, no era ninguna operación. Llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada. Están investigando el lote de la anestesia, es que no sabemos qué ha podido pasar.
Es dona la casualitat que una altra xiqueta menor d'edat també ha sigut atesa en les últimes hores a l'hospital després de ser tractada per esta dentista. Esta segona xiqueta es troba ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Clínic de València. Segons ha pogut saber Onda Cero, no és la primera vegada que esta clínica dental privada d'Alzira ha generat algun problema sanitari, sinó que sembla que hi ha casos anteriors, clar, no tan rellevants com estos.
La brújula Comunitat Valenciana.
Ha sigut una jornada de molt de moviment als jutjats de Catarroja, on s'investiga la gestió de la Danà. Allí ha declarat avui divendres com a testimoni el previsible futur president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Ha tractat d'evitar eixa imatge d'un presidenciable als jutjats perquè hi ha accedit pel pàrquing, tot i que en acabar sí que ha eixit per a atendre els mitjans. A la jutgessa li ha explicat que ell, Pérez Llorca, va telefonar Carlos Mazón al voltant de les 7 de la vesprada de la barrancada per a preguntar-li per la situació a Utiel. Segons ell, Mazón li va fer esment en ixa telefonada de l'escenari d'emergència que es vivia també a la Ribera. Ha qualificat ixa conversa de molt ràpida, va notar un Mazón seriós i sense alteració i ha assegurat que va fer ixa telefonada com a membre del PP pels advertiments que li anaven traslladant els alcaldes i les alcaldesses de la seva formació. En eixir, com dèiem, Pérez Llorca s'ha mostrat confiat amb la investigació.
He vingut. És el que li correspon fer a qualsevol ciutadà, complir l'obligació de declarar i de dir el que sap i el que coneix. I això és el que he fet avui. Trasladar la informació que m'han preguntat la jutge, que m'ha preguntat també el fiscal i que m'han preguntat moltíssimes acusacions. He contestat totes les preguntes, que no podia ser menys. He intentat aportar el meu granet d'arena a esta investigació, que jo crec que és molt important per a tots els valencians que resolgo quant antes i que sabem la veritat de lo que va passar.
El futur president Pérez Llorca no ha sigut l'únic testimoni avui davant la jutgessa. També ha declarat davant la magistrada Alfredo Romero. Ell és el propietari del restaurant El Ventorro, on va tindre lloc la polèmica sobre taula entre Carlos Mazón i Maribel Vilaplana. La seu judicial de Catarroja ha estat des de primeríssima hora del matí Núria Ortiz.
Romero ha explicat a la jutgessa que Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana van arribar al seu restaurant poc després de les 2 del migdia i van dinar en un reservat del primer pis. Una reserva que, segons ha dit, es va fer des de la Generalitat 2 o 3 dies abans. El propietari ha detallat que ell mateix va atendre la taula i que es van quedar fins passades les 6:30, convertint-se en els últims clients en abandonar el local. Ha afirmat que en cap moment va veure a Mazón parlant per telèfon ni mostrant gran preocupació per la situació de la Dana. També ha aclarit que la factura del dinar no es va emetre aquell mateix dia, sinó que es va enviar per correu electrònic al Partit Popular l'endemà. A més, la part acusadora ha sol·licitat incorporar a la causa tant una imatge del reservat on es va produir el dinar com la factura de la consumició, elements que podrien ajudar a complementar la reconstrucció de la vesprada del 29 d'octubre.
El Partit Socialista ha entrat a valorar la jornada judicial d'avui. La seva secretària general, Diana Morant, s'ha centrat en el pas de Juanfran Pérez Llorca pel jutjat. Sembla que no tenim eixes declaracions de la secretària general del PSPP-PSOE, Diana Morant. Se referia a la presència de Pérez Llorca. Ens comenta el company Isaac, que ja les tenim.
Avui el candidat a president de la Generalitat Valenciana ha entrat per la porta de darrere al jutjat, igual que entrarà per la porta de darrere a la presidència de la Generalitat. No estem en un moment de normalitat política, no podem normalitzar que el candidat que presenta Partit Popular i Vox avui hagi estat en el jutjat i que per tant declari abans en el jutjat que ser president de la Generalitat.
La investigació judicial continua. La magistrada demana avui que s'identifiquen els escortes i el xòfer que acompanyaren Carlos Mazón la vesprada nit de les inundacions per a, una vegada identificats, citar-los a declarar com a testimonis de la gestió que se'n va fer. La jutgessa creu que estos treballadors podrien haver sentit alguna de les telefonades o dels comentaris entre el president Mazón i la consellera Salomé Prades. De l'àmbit més social, la Fundació Princesa de Girona ha fet balanç avui de les diverses activitats juvenils que l'entitat ve fent a la zona zero de la Danà des de començaments d'any i a les quals hi han participat més de 1.000 joves. Activitats centrades en 4 àrees principals: la salut i el benestar, l'educació, l'emprenedoria i la visibilitat del talent. Héctor Colunga, que és el codirector del pla de suport desplegat per la Fundació, celebra que els resultats són fins ara molt satisfactoris.
Pues ir primero venciendo el duelo de lo que se ha vivido, pero no por el hecho solo de vencerlo, sino por el hecho de vivir, ¿no? De seguir viviendo. Como todas estas personas han encontrado esa oportunidad, ¿no? Y más del 80% de las personas que han estado hasta el día de hoy, ¿no?, participando, manifiestan encontrarse mucho mejor de lo que estaban antes de la intervención.
El balanç és positiu i els avanços notables. Tot i el context d'emergència arran de les inundacions, la Fundació Princesa de Girona reivindica precisament la capacitat de creixement en catàstrofes i destaca també la fortalesa dels i les joves de la Dana. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat ha llançat una nova línia d'ajudes per a societats musicals afectades per les inundacions. Són vora 350.000 euros per a un total de 23 entitats a les quals pertanyen en conjunt 4.000 alumnes. Demà dissabte és el dia de Santa Cecília, la patrona de la música.
Si quieres renovar tu casa, lo tienes fácil. Con el 15% de descuento extra de Conforama. Precios realmente bajos en sofás, colchones y muebles. Solo del 21 al 25 de noviembre. Conforama.
Cuando hay riesgo de lluvia intensa, la mejor protección es estar informado. Entra en 112cv.gva.es para saber cómo reaccionar antes, durante y después de una emergencia. Davant les emergències dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Són ara les 7:28, primera trobada de treball avui divendres entre els sindicats i el nou president de la Confederació Empresarial Valenciana, la seguida Amparo Sánchez.
Reconeixen que es preocupa la deriva política que hi ha i recorden que el govern valencià no pot utilitzar-los com a moneda de canvi. Ana García, secretària general de Comissions Obreres, afirma que reunisquen o no faran les seues propostes per als pròxims pressupostos de la Generalitat.
És democràtic i és sano, democráticamente hablando, que se produzcan las conversaciones correspondientes para los próximos presupuestos de la Generalitat, que entendemos que son importantes. Por lo tanto, unos presupuestos no es baladí y creemos que se tienen que dar también fruto del diálogo social.
Reiteren que és necessari un nou sistema de finançament i que hi hagi recursos econòmics perquè la Comunitat Valenciana puga continuar progressant. Tino Calero és secretari general d'UGT.
Con el objetivo de tener unos presupuestos que sean beneficiosos para el conjunto de la mayoría de la ciudadanía valenciana y marquen esa senda de seguir afianzando el crecimiento económico, la garantía de los servicios públicos y el bienestar de nuestra ciudadanía.
El nou president de CEP, Vicente Lafuente, ha reiterat que la política amb altura de mires és necessària i que el treball dels agents socials és més important que mai davant la situació actual.
No queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. hay una nueva constitución de un nuevo gobierno valenciano, quizás, o pues desde luego con una nueva presidencia, y lo que queremos es tener el trabajo hecho, pues para no perder tiempo desde el momento en que arranquemos, porque así lo necesita nuestra sociedad, desde el día uno tengamos claro cuál es nuestra propuesta.
Confía que el nou president es reunisca com més pronte millor a més i que el relleu en la Generalitat es duga a terme de la forma més àgil possible.
El president dels autònoms valencians, Alberto Ara, ha reclamat també avui estabilitat política i l'aprovació urgent dels pressupostos de la Generalitat. Ara ha evitat, això sí, posicionar-se davant del pròxim debat d'investidura. Ho ha fet a Castelló de la Plana, Juanjo Tovar.
Però advertís que la Comunitat Valenciana no es pot parar i demana a totes les forces polítiques un acord que permeta mantindre l'activitat econòmica i atendre, diu, les despeses derivades de la dana.
Nosotros no entramos en política. Nosotros lo que sí que decimos es una cosa que es evidente. La Comunitat Valenciana no se puede parar. Y los presupuestos hay que aprobarlos. Y yo creo que es fundamental, máximo, cuando tenemos encima de nosotros una losa tan importante como es el tema de los presupuestos de la dana.
Així mateix, el president de l'ATA insistís en la necessitat de reduir la burocràcia i de reforçar la seguretat jurídica per a impulsar, diu, l'activitat dels autònoms a la Comunitat Valenciana.
A les comarques del sud, el juí contra l'alcalde d'Oriola, Pepe Vergara, del PP, per presumptes delictes contra la hisenda pública i falsedat documental en la seva etapa d'empresari, i aquest juí s'ha tornat a ajornar avui, ho ha fet per tercera vegada. Onda Cero Vega Baja, Esther Sánchez.
Y es que tras aplazarse el pasado enero por enfermedad del letrado de la defensa de Vergara, estaba previsto que el juicio se reanudara el pasado viernes. Entonces, un problema médico de la magistrada lo retrasó en principio hasta hoy y finalmente hasta los días 22 y 29 de mayo y 5 de junio de este próximo 2026. La Fiscalía solicita 7 años de prisión para Vergara, acusado junto a 3 empresarios de defraudar cerca de 1 millón de euros en 2005, cuando no estaba vinculado a la política, mediante supuestas facturas falsas. El alcalde rechaza cualquier acuerdo con la Fiscalía y mantiene su inocencia. El caso ha generado repercusiones políticas, como la apertura de un expediente disciplinario por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que confía en su inocencia, así como críticas de la oposición, que reclama su dimisión por la gravedad de los hechos.
I ho avançàvem ja esta mateixa setmana a la brújula, demà dissabte, Alacant, Ciutat de Memòria Democràtica. Cecília Martínez.
Los actos se empezarán a las 10 de la mañana en el Mercado Central con una ofrenda simbólica en recuerdo a los 300 muertos y 1.000 heridos de 1938. Una hora después se celebrará en el puerto un homenaje a las víctimas que no pudieron escapar en el Stanbrook y fueron capturadas por los franquistas. El gobierno central nombró Alicante como ciudad de la memoria al ser un último reducto republicano que cayó el 31 de marzo de 1939. Al día siguiente, 1 de abril, Franco firmó el parte de guerra en el que señalaba que las tropas nacionales habían alcanzado su último objetivo militar, es decir, la capital alicantina.
I abans dels esports, vesprada de divendres, ara mateix d'encesa de les il·luminacions nadalenques a València. La plaça de l'Ajuntament acull ara mateix l'acte oficial d'encesa que dona el tret d'eixida a les festes nadalenques a la capital valenciana. I a Alacant, ixe mateix acte està tenint lloc també en estos moments a l'Avinguda de la Constitució. Els nostres pobles i ciutats comencen, doncs, a engalanar-se per Nadal. I ara sí que sí, connectem directament amb l'estadi de Mestalla. Sergi López, bona vesprada.
Què tal, Ramon? Bona vesprada.
Perquè suposa que està ja tot preparat per a aquest derbi entre el València i el Llevant, no?
Sembla que hem perdut la connexió. No sé si pots escoltar-me.
Sí, endavant, Sergi. Te preguntava si està ja tot preparat.
Sí, escoltes ara un poc de silenci, sí, sí. És normal, perquè encara no està l'estadi ple, estan arribant els aficionats, no han obert encara les portes. Sí que està ja el Llevant Unió Esportiva i els aficionats estan arribant perquè hi ha una marxa que se convoca de forma habitual des de l'estadi Ciutat de València fins a l'estadi de Mestalla de cara a este derbi. Fa 3 anys que no s'enfronten els dos equips de la capital del Túria, la màxima categoria del futbol espanyol. Van a fer-ho de nou en el dia d'avui, en una jornada festiva per al futbol, no pot ser d'altra forma en esta ciutat de València, pendents també del bàsquet a les 9 de la nit. L'Estrella Roja de Belgrado és el que visita el València Bàsquet al Roig Arena, per tant, dos esdeveniments de primera fila esportiva a la ciutat de València. Te conte ràpidament la informació esportiva, la resta de la comunitat valenciana pendents d'un Villarreal que rep al Mallorca amb la intenció de poder signar el millor arranc de la seua història a la primera divisió, i el Castelló, que ja està a Andorra pendent de les nevades, perquè estan les carreteres d'aquella manera. L'Elx ha d'enfrontar-se davant el Real Madrid, el Martínez Valero, i l'Hèrcules de Beto Company, el nou tècnic, s'estrena davant el Betis Deportiu, al Rico Pérez, a les 9 de la nit de demà. Estrena tècnic el conjunt herculià després d'acomiadar a Torrecilla. Pendents, com te dic, d'este partit, amb un seguiment especial al Radio Estadio Valenciano, que va arrancar a les 8 i mitja de la vesprada, amb una narració xula, dos veus, Víctor Lluch i servidor, amb dos comentaristes, dos profes, un del València, Santi Marín, habitual comentarista del Radio Estadio Valenciano, i ens va acompanyar també Granotil, un habitual a les tertúlies granotes els dimarts a Los Gómez, un partit que es va poder seguir en el 90.9 per a la província de València i en la resta de la comunitat valenciana a través de la pàgina web de Onda Cero València, l'aplicació mòbil i també a través del Twitter de Onda Deportiva arroba o de València. Ahí van a poder seguir en directe la narració des de la cabina de l'estadi de Mestalla, pendents d'un partit, i anem a veure què és el que passa, perquè tant Carlos Corberán com Julián Calero necessiten aconseguir la victòria en un partit en el que, de guanyar és de Calero, enfonsarien un poc més al València, que tornaria a caure a llocs de descens. Si guanya el València, el llevant de Julián Calero serà el que es quede en aquestes posicions, a la cua de la primera divisió. Per tant, és un derbi de necessitats que, primer, ojalà nos disputara divendres, i això farà una festa de dissabte o diumenge a les 6 de la vesprada, que és el que passa en tots els derbis a una mateixa ciutat d'Espanya. A veure si la Lliga, de cara al pròxim partit que es juga a València, pren nota. Però es va disputar divendres amb bon ambient, tot venut, 46.000 persones a l'estadi de Mestalla per a disfrutar en directe d'este derbi del Cap i Casal, que enfronta, no tenim alineacions encara, al València de Corberán i al Llevant de Calero.
Radio Estadio Valenciano especial, vos seguim, gràcies Sergi.
Gràcies, adeu.
Primeres enfarinades a la comunitat, municipis com ara Vilafranca, els Ports, s'han alçat avui amb una fina capa de neu que també ha fet acte de presència, per exemple, al racó d'Ademús, mentre que a Requena ha gelat. És l'avançada, podríem dir, d'un cap de setmana que esperem fred, amb estabilitat a l'atmosfera, sí, però amb temperatures baixes i vent a bona part del territori. Hi ha, en este sentit, avisos d'AEMET activats no només per vent a les comarques de l'interior, sinó també per possible temporal marítim a les comarques del litoral. Així està la comunitat valenciana a 21 de novembre de 2025. Pendents d'això i de molt més, es queden així a Onda Cero, a la brújula, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
La brújula Comunitat Valenciana.